L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda i molt cordial una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que cada dia us oferim. Arribats en este punt horari i si esteu sintonitzant una de les emissores municipals associades a Mute, heu de saber que és l'hora de prendre-li el pols parlant informativament a la jornada. Temps d'actualitat que, com cada dia, a través d'este informatiu us oferim des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a divendres, som a 10 d'octubre i a les portes del cap de setmana, un dia més, comencem el nostre temps d'informació, avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps que avui obrirem parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre, que retreu la manca de suport del govern català a l'hora de qüestionar el pla hidrològic de l'Ebre davant la Unió Europea. La Galera es converteix avui divendres en la capital comarcal del Montsià de la Dona. El municipi acull la trobada anual d'associacions de dones del Montsià en la seva 23a edició. I diumenge que ve comença la temporada de caça. En parlarem d'aquesta qüestió i també d'altres propostes i activitats d'agenda, com aquesta mostra fotogràfica de Joan Gil, Bèsties marines, que estos dies es pot visitar al Centre d'Interpretació de la Pesca, a l'Ametlla de Mar. També parlarem de l'inici de la novena edició de les jornades ebrenques que organitza l'Ajuntament d'Amposta i la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó, jornades que donen el tret de sortida a la tardor literària a les nostres comarques. I parlant de jornades, comentarem també qüestions gastronòmiques. Concretament avui i fins al 26 d'octubre se celebren les jornades gastronòmiques del peix de Llotja a l'Ametlla. Acabarem la nostra repassada diària a la informació avui anant cap al Canà, un municipi que viu la recta final de les seues festes quinquenals. Coneixerem i repassarem quines són les principals propostes, les principals activitats del programa de festes per a aquests últims dies de quinquenals. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, qüestions que tot seguit us comencem a explicar aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
La crònica informativa del dia l'obrim avui parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre. I és que amb el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre a punt de ser sotmès a l'escrutini de la Comissió Europea aquest proper mes de novembre, la plataforma ha retret al govern que encara no hagi elaborat un informe que pot resultar clau perquè Brussel·les acabe forçant la seva revisió. Tot i que una moció aprovada per la gran majoria de grups al Parlament català el passat mes d'abril instava l'executiu a redactar un estudi sobre els efectes de la llei sobre els espais inclosos a la xarxa Natura 2000, el moviment antitransvasament ha denunciat la manca de suport al respecte. Per tot plegat, reclamen als partits que van donar suport a la iniciativa que n'acaben forçant la redacció. El que aparentment es podia considerar com un informe tècnic més, en realitat podria reforçar de manera considerable l'oposició de la plataforma en defensa de l'Ebre i deixar en entredit la posició del govern espanyol sobre el seu compromís a l'hora de garantir el bon estat ecològic del tram final del riu, una de les 400 zones de Catalunya incloses a la xarxa Natura 2000. En una roda de premsa celebrada a principis d'aquesta setmana, el portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs, instava els partits que van donar suport a la moció del Parlament a exigir el seu compliment per no danyar la credibilitat de la institució. L'escoltem.
Mos sembla una irresponsabilitat que no es conegui qui són els responsables catalans de la xarxa Natura 2000. I demanem a tots els partits estos que han donat suport a esta moció parlamentària que facin les activitats parlamentàries i polítiques necessàries per a sortir d'esta situació. Entenem que, per a nosaltres, el que queda en suspens o queda a l'aire és la credibilitat d'una moció del Parlament català quasi feta per unanimitat. Algú l'hauria de defensar. Algú hauria de dir, escolteu, hauria de revisar per què no s'estan complint aquestes coses i que consta que no estem demanant ni revisió de regadius ni no sé què. Estem demanant coses que són competència exclusiva catalana, que no depenen absolutament de ningú més i que no costen un euro.
Manolo Tomàs recordava la importància que l'informe de la xarxa Natura 2000 pot tindre davant les autoritats comunitàries i creu que la posició de la Generalitat s'explica per una possible retallada de regadius.
I en aquest informe se li demana que tingui en compte si s'apliquen les 450.000 noves hectàrees de regadiu i els 40 nous embassaments, quina repercussió pot tenir en el manteniment del bon estat ecològic de la xarxa Natura 2000. I això és tremendament important perquè si és acceptat, si és redactat, diguéssim que té molts de punts perquè la Comissió Europea pugui instar el govern espanyol a modificar el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre i dotar de més cabals al delta de l'Ebre. I els cabals, això d'aquí deu vindre part del problema, els cabals només poden sortir de disminuir milers d'hectàrees de regadius i de no construir un percentatge molt elevat d'embassaments. Només pot sortir d'això, i jo crec que el problema deu ser este.
D'altra banda, cal dir també que la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha anunciat que la carta que va signar juntament amb les 5 principals organitzacions ambientals europees i estatals per reclamar que la Convenció Ramsar estudie l'efecte del Pla Hidrològic de l'Ebre sobre l'estat ecològic del Delta va rebre resposta el passat dia 8 d'agost. Han contestat, ens han dit, prenent nota i ho passen a l'autoritat administrativa de Ramsar a Espanya. Ens hi van posar en contacte la setmana passada i s'ha activat la seva intervenció, explicava Manolo Tomàs, tot recordant la importància que pot tenir aquest fet en un conflicte que pot acabar al Tribunal de Luxemburg.
De l'1 al 13 d'octubre, festes quinquenals d'Alcanar. Més de 24 quilòmetres de carrers ornamentats en flors fetes a mà, catifes i altars d'extraordinària bellesa, elaborats pels veïns durant mesos de treball. Perquè les quinquenals d'Alcanar són vivències i convivències, poble, treball, germanor, tradicions, cultura, festa i religió. També records, emocions i renovació d'una vella promesa, la de tot un poble, i de la que enguany se complixen 75 anys. Des de la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Alcanar us convidem a gaudir d'un símbol d'identitat pròpia, la nostra millor tarja de presentació, en cu de quinquenals. Declarades com a festa tradicional d'interès nacional. Us hi esperem.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
La Galera és avui divendres la capital comarcal de la dona. El municipi veí de Santa Bàrbara acull la trobada anual d'associacions de dones de la comarca del Montsià, enguany ja en la seva 23a edició. Per avui està prevista la participació de més de 160 dones dels 12 municipis de la comarca del Montsià. 37 d'aquestes dones provindran concretament de la població de Santa Bàrbara. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, en té més dades de tota l'activitat d'aquesta diada, Josep Roig.
Aquest 10 d'octubre és la data escollida per l'Associació de Dones de la Galera per organitzar la trobada anual d'associacions de dones de la comarca del Montsià, que enguany arriba a la seva 23a edició i que serveix sobretot, i com explicava Marina Bel, secretària de l'entitat galerenca, per conviure en el marc d'un dia lúdic i festiu que permet establir coneixences entre les dones dels diferents pobles de la comarca. Escoltem, Marina.
Pues bueno, és un dia lúdic que te trobes, pues, a la millor molta gent que és coneguda, que mos anem trobant tots els anys en un poble i en un altre, i pues, bueno, vas comentant les coses i és bonic. És un dia que és bonic, és festiu, és bonic, perquè coneixes molta... Ja durant de tots aquests anys, doncs ja coneixes, jo fa 9 anys que estic a la Junta, i ja coneixo la majoria de les dones.
L'any 2002, la Galera ja va organitzar aquesta mateixa festa, que enguany, segons Marina, acollirà entre 160 i 170 dones dels 12 pobles de la comarca, tot i que són 14 les entitats representades a la trobada. Una trobada amb un programa que comença a la plaça del Mercat amb la rebuda de les participants i esmorzar preparat per les dones de la Galera. Després hi ha missa, ballada de sardanes, visita l'exposició de manualitats treballades per les sòcies de l'entitat organitzada, per acabar amb el tradicional dinar de germanor i ball amb música en directe a càrrec del grup Almas Gemelas.
Pues bueno, el primer programa que tenim és la rebuda de totes les associacions de la comarca, que la farem a la plaça del Mercat i farem un esmorzar, que les dones de l'associació i les que algunes que tampoc ho són, mos han fet pastissos, mos han fet truites, mos han fet pizzes, i això per a que facin, pues, bueno, per a fer una mica de puntalet per a començar el dia. I després, pues, allà mateix me n'anirem a missa, i després de la missa, pues, allà mateix anirem i farem una ballada de sardanes, que un senyor d'aquí, Santa Bàrbara, que mos ve a donar classes de cada andant. Després anirem a veure una exposició que es va inaugurar per a la Setmana Cultural que van fer l'Associació de Dones. Té una de les activitats que té són manualitats, i allà mateix, pues, fan pintura i fan coses molt boniques. Després allà que anirem cap al casal, on farem la benvinguda a les autoritats i totes les persones que han vingut, i després pots dinar i ball.
La festa acabarà amb l'intercanvi de regals entre les associacions, que en el cas de les dones galerenques, i com no podia ser d'altra manera, serà una peça de terrissa elaborada per l'artesà terrissaire local. En el cas del nostre poble, Santa Bàrbara, i segons ens confirmava dies enrere la presidenta de Dones Planeres, està previst que hi participen més d'una trentena de dones de l'associació.
Gràcies, Josep. I si les dones del Montsià tenen una cita important avui, també a partir de diumenge la tenen tots els caçadors del territori, ja que diumenge que ve comença una nova temporada de caça. I així ens ho explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Com ja és tradicional, aquest proper diumenge, 12 d'octubre, s'obrirà la temporada de caça al Delta de l'Ebre, un indret on es cacen el 77% dels espais naturals, amb 37 àrees privades de caça i més de 5.000 caçadors. Les dues societats de caçadors de Deltebre, Sant Miquel de la Cava i l'Assumpció de Jesús i Maria, esperen que sigui una bona temporada caçant les espècies típiques com la polla, el pato o la fotja. De la temporada també esperen que la sega de l'arròs finalitzi en breu i que la plaga del caragol maçana no torni a afectar l'estada de les aus als arrossars. El president de la Societat de Caçadors Sant Miquel de la Cava, José Pedro Tomás, recorda algunes de les premisses que cal tenir en compte abans d'anar a caçar.
Que sàpien que porten una arma a les mans, que sàpien que porten una arma a les mans, que sàpien que hi ha unes normatives a seguir, tenim unes coses, uns privilegis que no el tenen el reste d'Espanya ni el reste d'Europa, per tant tindrien que donar exemple, continuar-les i respectar els propietaris, respectar l'entorn, i així, pues, poden caçar moltíssims anys. Si no, si tota aquesta línia es trenca, pues cada vegada ens apretaran més, no? Doncs, els agents d'autoritat se pensen que els caçadors se pensen que els presidents i aquí i allà som el que som, i no és així. O sigui, els agents han d'actuar, que per això estan, i el que passa que potser hi ha unes petites doctrines que potser fallen, que potser, pues, a veure, pues, els agents, pues, primer també poden, antes de denunciar, avisar, per exemple, no? Això ja està una mica en mans d'ells. Pues bueno, pues aquestes coses intentar regular-les entre tots, no? Però, claro, no donar motius a fer bestieses, perquè el caçador s'ha de comportar conforme s'ha de comportar, i una zona de seguretat, perquè hi ha una casa, és una zona de seguretat, una carretera és una zona de seguretat, i tot això s'ha de respectar. Si el caçador respecta i tot va bé, el caçar jo li veig un futur a llarg plaç, però molt a llarg plaç, o sigui, estirem molts anys caçant.
Les dues societats de caçadors de Deltebre tenen actualment uns 875 associats, 525 els de la Cava i sobre 350 la de Jesús i Maria. Recordem que per sortir a caçar és obligatori tenir la llicència de caça, el permís d'arma i també l'assegurança.
Diada de l'Arrossejat, 30a edició de la Jornada Gastronòmica de l'Ametlla de Mar. Concurs d'arrossejat i degustacions gastronòmiques d'arròs i peix de llotja. Mostra de vins de la denominació d'origen Terra Alta i productes locals. I trobada castellera, amb la participació dels xics caleros, els xiquets del Serrallo i els xiquets de Reus. Aquest diumenge, dia 12 d'octubre, Diada de l'Arrossejat, la Diada Gastronòmica de l'Ametlla de Mar. I del 10 al 23 d'octubre, aprofita i gaudeix de les Jornades Gastronòmiques del Peix de Llotja i de la Ruta de Tapes Tapamar. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'informatiu Emute.
Obrim ja pàgina d'agenda, comencem parlant de fotografia i per fer-ho anem a l'Ametlla de Mar. Bèsties marines és el títol d'aquesta mostra fotogràfica de Joan Gil que estos dies es pot visitar al Centre d'Interpretació de la Pesca de la Cala. Fins al 13 d'octubre, concretament, i en horari de 10 del matí a 1 del migdia, de manera totalment gratuïta. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
El Centre d'Interpretació de la Pesca acull de l'1 al 13 d'octubre l'exposició Bèsties Marines de Joan Gil. Aquesta mostra fotogràfica ens proposa fer un viatge submarí admirant animals marins des d'una altra perspectiva. Ens ho explica Dani Boquera, tècnic de cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Però són fotografies que potser no responen al que a la típica fotografia d'un animal. En aquest cas marins, però com jo quan un va veure una exposició de fotografies de naturalesa o d'animals de naturalesa, pots esperar a veure fotografies d'aquell animal amb el seu ambient, no? Ja sigui el bosc, la selva o el mar. Mm-hmm. En aquest cas és algo bastant diferent i bastant sorprenent i és veure aquests animals des d'una altra perspectiva.
Aquesta exposició es pot visitar de manera gratuïta els matins de 10 a 1 i també aquest diumenge 12 d'octubre també es podrà veure aquesta mostra en el marc d'aquesta trentena diada de l'arrossejat i les jornades gastronòmiques del peix de la Llotja. Boquera també ens ha explicat que en les segones prospeccions arqueològiques a Trescales, segona fase, durant la segona quinzena de setembre, s'han trobat fins a 500 peces i que ara el Museu de les Terres de l'Ebre està analitzant. Per tant, encara es trigarà uns mesos per saber els resultats. D'aquesta manera es podria confirmar la teoria que es plasma al llibre Entre Tàrraco i l'Ebre, la Milla de Mar a l'Antiguitat, fruit dels treballs arqueològics encetats el 2010. En aquesta hipòtesi històrica, la Milla de Mar hauria comptat amb un campament semipermanent de transaccions comercials.
Gràcies, Olga. Anem ara cap a Amposta perquè la novena edició de les Jornades Ebrenques, que tradicionalment organitza l'Ajuntament d'Amposta i la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó, donen el tret de sortida a la tardor literària a les nostres terres i ho fan amb diferents activitats com ara el teatre, la presentació de novel·les, xerrades i col·loquis des del proper dia 14 i fins al 18 d'aquest mes d'octubre. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Avui s'han presentat en públic les novenes jornades de les Lletres Ebrenques que celebraran del 14 al 18 d'octubre a la ciutat d'Amposta, organitzades per l'Ajuntament de la ciutat i la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó. Allí s'hi trobarà novel·la, teatre, poesia, il·lustració, taules redones, conferències, homenatges i tot un seguit d'activitats entre les quals en destaquen l'homenatge al poeta tortosí Gerard Vergés o també la glosa que es farà de l'escriptor Julio Cortázar sota el títol Queremos tanto a Julio. La regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Mar Panisello, ens parlava de la finalitat d'aquestes trobades.
La finalitat és simplement que d'alguna manera és donar a conèixer l'espai de la biblioteca i donar a conèixer el que són els autors ebrencs entre si. Penso que és una mica com un aparador que dona servei a moltíssima gent que es coneguen i és una de les més activitats que fa dins la biblioteca, que, bueno, que sabem que sempre se fan activitats i que per a nosaltres aquestes jornades ja consolidades són un referent a les Terres de l'Ebre.
Sense dubte serà un referent a les Terres de l'Ebre i també arreu de Catalunya, ja que són unes jornades totalment ja consolidades i que són un punt de referència, com dèiem, de les lletres no solament de les Terres de l'Ebre, sinó de la demarcació de Tarragona i de Catalunya.
Jornades gastronòmiques del peix de Llotja, del 10 al 26 d'octubre a l'Ametlla de Mar. Gaudeix de la gastronomia marinera amb els menús dels restaurants del Club de la Gastronomia i degusta la tapa blanca a la ruta del tapamar. Amb 2,50 euros, la tapa més la beguda. I aquest diumenge, dia 12 d'octubre, trentena diada de l'arrossejat. Jornades gastronòmiques del peix de Llotja. Del 10 al 26 d'octubre a l'Ametlla de Mar. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'actualitat diària a l'informatiu Emuter.
Continuem ara parlant de les jornades gastronòmiques del peix de la Llotja que avui comencen a l'Ametlla de Mar. Des d'avui mateix i fins al 26 d'octubre, en el marc d'aquestes jornades, un total de 8 restaurants del municipi realitzaran uns menús amb el peix blanc com a protagonista. D'altra banda, es repeteix l'experiència del tapamar Tapa Blanca, on participaran 21 bars. Un dels pilars de les jornades gastronòmiques del Peix de Llotja de l'Ametlla és la Diada de l'Arrossejat, que tindrà lloc aquest proper diumenge i que enguany arriba a la seva 30a edició. De tot plegat ens en parla novament des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Des d'avui fins al 26 d'octubre, 8 restaurants del municipi de l'Ametlla de Mar realitzaran uns menús amb el peix blanc com a protagonista en el marc de les jornades gastronòmiques del peix de la Llotja. Així ja ho tenen tot a punt des del sector de la restauració a l'Ametlla de Mar per oferir aquests menús d'entre 16 i 35 euros amb postres i beguda inclosos. Ens ho explica Pere Escobedo des del restaurant Bellacala i també des del Club de la Gastronomia.
En principi el que s'intenta és muntar plats nous, fer propostes noves per donar un al·licient més. Si el que anem a donar és el que donem cada dia a la carta o al menú que tenim tots els restaurants, evidentment no donem un al·licient nou. S'ha de donar un al·licient perquè digui, ostres, anem a provar això, anem a provar allò, em fan una proposta nova i és el que crec que tenim que fer, no?
D'altra banda, repeteix l'experiència de la ruta de tapes, el Tapamar, en aquest cas el Tapa Blanca, on hi participaran en aquesta nova edició 21 bars. Així se podran degustar aquestes tapes per 2,50 euros, inclosa la beguda. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme, que ens explica la importància d'aquestes jornades gastronòmiques.
Sí, bueno, és el que intentem, no? Que l'Ametlla de Mar sigui coneguda per diverses coses, però una d'elles és la gastronomia, perquè creiem que tenim un potencial extraordinari, que és el peix, no? que es pesca aquí al nostre poble, ja sigui el peix de la Llotja o el peix blanc, com diem a la Cala, les jornades d'ara, o el peix blau, o la tonyina roja, o la galera. Creiem que els esforços han d'anar cap aquí perquè la Cala s'ho mereix, estar posicionada gastronòmicament arreu.
Un dels pilars de les jornades és la Diada de l'Arrossejat, que tindrà lloc aquest diumenge i que enguany arriba a la 30a edició. Aquesta diada gastronòmica comptarà amb el concurs d'arrossejat, la mostra de vins de la denominació d'origen Terra Alta i també els tastets de peix. A més, es podran realitzar degustacions per 5 euros. Com és habitual, hi haurà premis pels guanyadors del concurs de l'arrossejat, en concret 6 premis de 150 euros. Així, una quarantena de participants cuinaran en dos torns, com és habitual. I és que a partir de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda, la flaira d'arròs i peix omplirà el port de la Cala. Ho amenitzarà la xaranga. També recordem que aquest mateix diumenge, en paral·lel, tindrà lloc la segona diada castellera a l'Ametlla de Mar, amb els xics caleros, els xiquets del Serrallo i els xiquets de Reus, que aixecaran les seves construccions al mateix port de l'Ametlla del Mar, vora aquest concurs de l'arrossejat. I a tocar, el Centre d'Interpretació de la Pesca acollirà l'exposició de fotogràfica Bèsties Marines de Joan Gilraga.
Gràcies, Olga, i a la recta final del nostre temps, avui m'anem de festa i per fer-ho parlem d'Alcanar, que encara ja la recta final d'aquestes festes quinquenals, les del 2014, unes festes declarades d'interès nacional, festes que enguany arriben al seu 75è aniversari i que per avui divendres contempla ja l'última de les processons, el recorregut per últim dels sectors, el nové concretament, que té l'altar al carrer General Prim, aquests carrers guarnits, engalanats amb catifes que són autèntiques meravelles. Per avui també està prevista la celebració d'una festa Imagina Ràdio al Centre Cívic a la mitjanit i passant ja al cap de setmana hem de destacar propostes com la 8a Diada del Canareu Absent, que a partir de les 11:30 del matí de demà dissabte celebrarà el Verger de la Mestra Gual, o també la plantada de nanos i gegants, que a les 12 del migdia es farà a la plaça Major. Molta activitat esportiva, entre elles, sens dubte, destaca este partit de futbol en categoria veterans que obri el campionat de Lliga en veterans i que al camp de la Fanecada enfrontarà l'agrupació de veterans d'Alcanar i el centre esportiu Canareu. Per demà dissabte a les 5:30 de la tarda, cercavila d'aquestes colles de nanos i gegants. Hi haurà també un torneig de bàsquet al pavelló poliesportiu o la projecció del vídeo dels 25 25 anys de la revista Lo Rafal, a les 6 de la tarda al Casal Jove. Ja a les 8 de la tarda de demà dissabte està prevista la celebració de la 26a edició del Festival de Bandes de Música, enguany amb la participació de la banda Di Fornovo di Taro, Itàlia, junt amb la banda municipal de música d'Alcanar, a la plaça de l'Ajuntament, i el plat fort de les festes, sens dubte, l'actuació a la mitjanit de dissabte a la Carpa, situada al recinte de la plaça de Bous, el concert de Sergio Dalma, que presentarà el seu nou treball, Cadore 33, a punt de complir 25 anys de carrera musical, uns 25 anys que Sergio Dalma celebrarà també a les festes de Nadal en una actuació al Liceu de Barcelona. Per diumenge, Diada del Remei, a les 8:30 del matí hi haurà la trobada de carrosses davant l'Ajuntament, que a les 9 sortiran en romeria fins a l'ermita, acompanyant la Mare de Déu, que tancarà així el seu periple pel nostre municipi fins als propers 5 anys, en què novament tornarà a baixar des del seu ermitori. En arribar, la romeria celebrarà la tradicional missa de campanya en honor a la Verge. També diumenge al matí hi haurà jornada de portes obertes al poblat ibèric de la Moleta del Remei, així com una actuació musical de la banda Di Fornovo di Taro. A les 12 del migdia es farà la segona missa del Remei amb l'acompanyament diumenge del cor Júbilo, així com també una ballada de sardanes a la plaça de la mateixa ermita. Ja a la 1:30 es farà el tradicional repartiment de l'arròs. Avui, divendres, és l'últim dia per recollir els tiquets al preu d'un euro a l'Ajuntament. A les 5:30 de la tarda hi haurà la setena baixada de carraus d'Alcanar i també una batucada, en aquest cas pels carrers de les cases, a càrrec del grup berlinès Drum Kitchen, que recorrerà els carrers del casc urbà del barri marítim a les 6:30 de la tarda de diumenge. A les 7 de la tarda hi haurà també un concert del Quintet d'Arpes de l'Escola de Música, la Lira Ampostina, i a les 8, una hora més tard, a l'Auditori Municipal, la representació de l'obra de teatre en No et vestisques per sopar, a càrrec del grup de teatre Gresol. Ja a la mitjanit de diumenge hi haurà un ball de gala amb les pubilles, pubilletes i hereus, ball que serà amenitzat per l'orquestra Jamaica Show. I acabarem destacant els actes previstos per dilluns, en dia 13, festivitat local al municipi d'Alcanar, una jornada, la de dilluns, que a partir de les 10:30 del matí celebrarà la 20a edició de la Cursa Popular Ciutat d'Alcanar. A partir de les 3 de la tarda es farà la 40a edició, 40 anys ja, de pujada popular en bicicleta a l'ermita del Remei, i a la tarda també està previst un homenatge a la bellesa, un homenatge als nonagenaris i nonagenàries d'Alcanar, que a les 5:30 començarà, com hem dit, al centre cívic. A les 7:30 es farà la concentració de carrosses al davant la plaça de l'Ajuntament, una concentració per donar inici mitja hora més tard en aquesta desfilada de carrosses, que juntament amb l'extraordinari piromusical a càrrec de la pirotècnia Tomàs, que es farà a partir de les 10:30 del nit, seran ja els últims actes d'aquestes festes quinquenals d'Alcanar 2014.
Sergio Dalma presenta el seu últim treball, Cadore 33, a Alcanar, dins de les festes quinquenals. Venda anticipada d'entrades a La Volta, La Cafe, Punt de Trobada, Fort de Marià, l'Ajuntament i l'Oficina de Turisme. Venda anticipada a 12 euros i preu a taquilla 15 euros. 11 d'octubre, a les 12 de la nit i a la Carpa de Festes, actuació de Sergio Dalma. Dins de les festes quinquenals d'Alcanar. T'hi esperem.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Temperatures que es mantenen força suaus al migdia i al mig amb uns valors que avui quedaran una miqueta més frenats. Tot plegat degut a aquest cel ennuvolat. Els hi costarà més de pujar les temperatures màximes. Ahir alguns valors van arribar fins als 30-31 graus. Aquest front deixarà el cel més tapat a la tarda i fins i tot amb algun ruixat de forma dispersa pot descarregar no només el Pirineu Prepirineu, sinó també en altres sectors de muntanya, cap al prelitoral o cap a la zona dels ports. Fenòmens molt i molt puntuals. De cara al cap de setmana, temps força estable. Dissabte, amb un temps més assolellat en conjunt, amb bandes de núvols alts i mitjos que ens poden anar creuant, temperatures que es mantindran a la banda alta, tornaran a recuperar-se aquests termòmetres, i diumenge amb més núvols i alguna gota durant el matí, però sobretot el gruix de la inestabilitat ens arribaria entre la tarda, vespre de diumenge i de cara a dilluns, amb més pluges, amb vents del sud que bufaran no només al Pirineu, sinó també dilluns de cara a les comarques gironines, i tot plegat amb un descens del termòmetre.
Com és habitual, sempre especialment interessant cada dia, però sobretot quan s'apropa el cap de setmana, la previsió meteorològica que ens ha acompanyat pràcticament ja a la recta final i a l'hora de posar el punt i final a acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui divendres 10 d'octubre, que una jornada més ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. Un temps d'actualitat que, atenció, novament tornarà a la vostra sintonia dimarts que ve, dia 14 d'octubre. Fins llavors, molt bona tarda i molt bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.